Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Els gairebé 250 treballadors de l'atenció domiciliària reclamen la municipalització del servei, una petició que volen fer pública tenint en compte que l'empresa concessionària Pere Mata renunciarà a la pròrroga del contracte a final d'aquest any. La presidenta del comitè d'empresa, Laura Manzanera, creu que no seria molt complicat que l'Ajuntament assumís la gestió directa del servei i explica el perquè.
Està previst perquè el dia 1 de gener del 2019 entri una empresa, sigui qui sigui, no sé qui serà. Llavors, nosaltres el que volem és que no entri ningú, que es quedi l'Ajuntament, és el que responsable d'aquest servei, i ens agafi i ens municipalitzi, i que faci. De fet, té treballadores familiars a l'Ajuntament, amb unes millores econòmiques i millores laborals que no té res a veure amb les nostres, i fan la mateixa tasca que nosaltres. Per què no ho pot fer amb nosaltres? Som un col·lectiu de 249 treballadors i treballadors.
L'Ajuntament ha declinat fer declaracions a aquesta emissora en relació al conflicte fins després del ple municipal del dia 26, quan es debatrà la licitació del nou contracte. El Banc de Sang ja ha recollit 3.000 de les 35.000 donacions per cobrir les necessitats de l'estiu. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Es calcula que les donacions baixen un 30% durant l'època estival, però només una pot salvar la vida de 3 persones. Els grups 0 negatiu i A negatiu són els que tenen les reserves més baixes.
Durant el Notícies Migdia entrevistarem el director de l'Esquitx, Sergi Asensio.
Tot plegat després que l'Associació Juvenil hagi tancat amb èxit la 5a edició del quilòmetre solidari, que pretenia recaptar gairebé 2.300 euros. Després abordarem en què consisteix el projecte i a què es destinaran els diners.
La plantilla del Sabadell reprèn els entrenaments després de les vacances d'estiu.
La segona temporada de Toni Saligrat al capdavant del centre d'esports s'enceta avui amb un entrenament amb la ubicació encara per concretar a conseqüència de la pluja. Això sí, arrencarà a les 7 del vespre, just a la mateixa hora que el club en celebra la seva Junta General d'Accionistes.
Abans de donar pas al servei, se rebé una salutació de la Beatriz Aguilar, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
El temps. Avui especialment atents a la situació del cel després dels forts ruixats que han caigut aquest matí a la ciutat. La previsió ens l'acosta avui al Xevi Soler des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs déu-n'hi-do els registres de precipitació que ha comportat aquesta pertorbació que ens ha creuat al llarg d'aquest matí. Per exemple, a la pròpia ciutat de Barcelona s'han acumulat al voltant de 20-30 litres per metre quadrat, 27 dels quals han caigut en només 30 minuts, però és que a la ciutat de Badalona 40 litres pràcticament han caigut en només 30 minuts. Registres, doncs això, entre 5, 20 i 30 litres en molts punts de la meitat est i nord del territori, i sembla ser que les comarques de Girona i les del sud, les de Tarragona, han quedat una miqueta al marge d'aquest aquestes precipitacions. Doncs bé, de cara a les properes hores, el que esperem és que encara pugui haver-hi alguns ruixats, sobretot al nord i est del territori, tot i que no descartem que de manera molt dispersa, molt aïllada, puguin aparèixer d'altres punts del país, però res a veure amb el que hem tingut durant aquesta primera part d'aquesta jornada de dilluns. I també a destacar les temperatures, que han baixat fins a 10 graus en algun punt de les comarques, sobretot del nord i est del territori, per tant, un ambient avui, en general, força suau. Això sí, de cara a demà, situació molt tranquil·la, la perturbació ja haurà marxat i esperem domini del sol amb alguns núvols bàsicament a punts de muntanya que poden donar algun lloc en algun ruixat molt aïllat durant la tarda al Pirineu. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ens interessem ara per la situació del transport públic. Eva Malús des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs ara mateix tenim principalment sol i no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que per treballs de millora hi ha un servei d'autobús substitutori entre Sant Quirze i Can Feu Gràcia, a la línia Barcelona-Vallès S2 de ferrocarrils de la Generalitat. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Eva. Molt bon dia. I pel que fa a les carreteres, tranquil·litat a les més properes estacions. Sabadell. Això sí, cal destacar algunes incidències, en aquest cas a la 2, on hi ha un carril tallat a l'altura de Sant Feliu de Llobregat en sentit Nus del Llobregat, a conseqüència d'una avaria. Registren ara mateix 2 quilòmetres de retencions en aquest punt. En canvi, ja s'ha normalitzat la situació en un tram de la P7 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. Tot i això, s'havien registrat fins a 3 quilòmetres d'aturades a conseqüència d'un accident. Entrem en matèria quan passen 5 minuts de 2:15. La plantilla del Servei d'Atenció Domiciliària reclama la seva municipalització. El comitè d'empresa de Pere Mata, la concessionària del servei, creu que és la millor opció per garantir l'estabilitat de l'atenció als usuaris i també de les condicions laborals dels 249 treballadors que la conformen. La demanda arriba just quan l'empresa ha anunciat que renuncia a la pròrroga del contracte, amb la qual cosa deixaria de prestar el servei el 31 de desembre.
Pere Mata és la concessionària del Servei d'Atenció Domiciliària des de fa 2 anys, en substitució de Clece, que va protagonitzar diferents conflictes per les condicions laborals dels treballadors. Des del comitè d'empresa asseguren que el plec de condicions de Pere Mata era molt millor que l'anterior, però que no s'hi van destinar els recursos necessaris. Ho ha apuntat Laura Manzanera, presidenta del comitè.
I ara hem de sortir una altra vegada a concurs i no sabem què passarà, perquè el que ara que demanàvem en principi era fer un plec una mica més responsable, sense tantes millores, perquè després moltes millores que havia d'implementar l'Ajuntament no s'han implementat tampoc, i fer un ple una mica més responsable, amb més cèntims, perquè ja no només pel tema laboral, la gent, les llistes d'espera, els copagaments, tenim molta gent que està necessitant aquest servei i en aquest moment està en una llista d'espera.
Des del comitè d'empresa consideren que la municipalització d'aquest servei seria molt senzilla i aportaria moltes millores, tant per als usuaris com per als treballadors.
El servei li donaria una estabilitat, ¿vale? No seria l'angoixa sempre de què passarà demà, com funcionarem demà, perquè quan ve una empresa té la seva forma de treballar, té la seva manera de funcionar. Sempre, normalment, més o menys sempre té unes directrius, però bueno, no funcionem tots igual. Llavors, per l'usuari, perfecte. I pel treballador no tenir l'angoixa de cada 4 anys estar igual, doncs també. Perquè ara nosaltres, d'aquí d'una aquesta vegada, han sigut 2 anys. Qui entrarà? I si entra una empresa que l'únic primer que fa és començar a treure'n des laborals? Això ja ho hem viscut.
Manzanera alerta que els 6 mesos abans d'acabar la concessió i els 6 mesos posteriors el servei queda pràcticament paralitzat a l'hora d'atendre nous usuaris o d'escoltar les seves demandes. Amb tot, reclamen a l'Ajuntament que enceti els tràmits per fer el relleu el més aviat possible.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Catalunya necessita 35.000 donacions de sang per fer front a les necessitats d'aquest fluid durant l'estiu. Per això, el Banc de Sang i Teixits ha engegat una campanya a les xarxes amb l'etiqueta Omple la bossa per aconseguir aquestes reserves. Es calcula que les donacions baixen un 30% durant els mesos d'estiu.
No hi ha restriccions i qualsevol grup sanguini és benvingut, malgrat que els grups 0 negatiu i A negatiu són els més necessaris ara mateix. I és que fan falta 1 miler de donacions de sang al dia per garantir l'estabilitat de les reserves i cobrir les necessitats previstes. Les responsables de donacions de Banc de Sang, Roser Vallès, ha dit al Notícies Matí de Ràdio Sabadell que fins i tot els donants habituals s'obliden de donar sang durant l'estiu.
La gent és molt solidària, la gent ve a donar sang, ve d'una forma continuada, però lògicament arriba l'estiu, igual que quan arriba el Nadal i Setmana Santa, i tots tenim, doncs, ens ve de gust doncs, marxar de vacances, marxem, tenim un altre dia a dia, etc. Llavors, doncs, tot i que som donants habituals, a l'estiu no hi anem, perquè no sabem de les necessitats. Jo crec que és aquí la nostra feina, la nostra crida, de dir, escolta'm, quan la sang és necessària cada dia, i nosaltres necessitem justament això. Els malalts necessiten tenir la sang cada dia del món, no a pics.
Amb cada donació es pot salvar la vida de 3 pacients, ja que la sang es processa per obtenir glòbuls vermells, plasma i plaquetes. De fet, a la campanya d'enguany s'han posat especial èmfasi en aquest darrer element, les plaquetes, molt necessàries en malalts de càncer. La campanya, en marxa des de la setmana passada, ja ha aconseguit reunir 3.000 donacions. Als sabadellencs que hi estigueu interessats, podeu fer donacions els dies 17, 20, 25, 26 i 29 de juliol a la plaça Doctor Robert, al Centre Cívic de Can Rull i a Can Uriac.
I ara ens fixem en l'element que ha estat el protagonista del dia, les pluges, perquè aquest episodi no ha provocat, això sí, incidents destacables a Sabadell. A nivell català, Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, el Pla Inuncat, ja que demà la situació, això sí, s'estabilitzarà.
Els xàfecs més intensos s'han produït aquest matí, sobretot a les comarques de la demarcació de Barcelona, on alguns punts s'han superat els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Al Vallès Occidental, a Castellbisbal, s'han registrat 31 litres per metre quadrat i a Sabadell la tempesta intensa d'aquest matí ha deixat 23 litres per metre quadrat, segons dades de l'Observatori del Parc Agrari. Els ruixats també han deixat descàrregues elèctriques amb 168 llamps que han tocat a terra a la comarca.
I Protecció Civil, Karen, recomana no acostar-se a les rieres ni rius per les possibles inundacions que es puguin produir durant les properes hores.
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquests episodis de tempesta repeteixin al llarg del dia amb precipitacions que al Vallès Occidental podrien arribar als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i un descens de les temperatures. Amb el pas de les hores, els nuclis més actius es desplaçaran cap al nord-est i aniran perdent intensitat fins a arribar al Prepirineu.
L'inspector sabadellenc David Borrell assumeix el càrrec de subdirector general operatiu del cos de bombers.
Antonio Ramos serà el nou subdirector general tècnic i Joan Navarro, que no és bomber, assumeix el subdirector general de recursos humans. En la roda de premsa de presentació de la nova cúpula, Borrell ha estat crític amb la situació actual del cos per la falta de personal i de recursos materials.
El compromís que nosaltres agafem, no solament jo, sinó tot el nou equip, és un compromís d'un projecte, un projecte a mitjà termini, on hi han bàsicament dues línies estratègiques, una, la de normalitzar el funcionament del cos de bombers, i una segona, que és la de millorar la coordinació de les emergències a Catalunya.
La nova cúpula de bombers espera que la Generalitat pugui destinar els recursos necessaris per tirar endavant el projecte.
La policia municipal ha detingut un home de 44 anys per la presumpta crema intencionada d'un contenidor al carrer Boccaccio, al barri de Gràcia.
L'home està acusat d'un suposat delicte de danys i va ser arrestat diumenge a primera hora del matí. En el dispositiu han intervingut dues unitats de la policia municipal, dues més dels Mossos i una dels bombers per apagar el recipient incendiat.
Sanció administrativa per al propietari d'un gos després que l'animal mossegués el braç d'una dona.
Els fets van tenir lloc ahir a la nit a Plaça Catalunya quan la dona de 69 anys va patir ferides lleus en un braç per la mossegada d'un gos. L'animal anava deslligat i sense morrió, per això la policia municipal va sancionar-ne el propietari. Una unitat del SEM va curar la víctima al mateix lloc dels fets i no va ser necessari el seu trasllat a l'hospital.
I Viana obre a Sant Cugat un nou establiment.
La cadena sabadellenca de menjar ràpid ha obert un nou restaurant a l'avinguda de les Roquetes, molt a prop de la zona empresarial de Sade Creòpolis i d'Oci de Can Solà. El nou local es troba en una àrea de fàcil accés i té servei directe al cotxe. L'establiment incorpora els 25 empleats que fins ara treballaven al restaurant de la plaça Lluís Millet, que va baixar la persiana ahir. Té capacitat per 188 comensals i fa un horari ininterromput de 8 del matí fins la mitjanit. Actualment, Viena compta amb 3 restaurants a Sant Cugat.
I quan falten 2 minuts per 2:45, és el moment de parlar de música perquè el Fresc Festival es trasllada al Delta del Mississipí amb la vella Dixieland. La banda catalana porta a l'escenari una carrera de 35 anys tocant jazz clàssic d'allà on va sorgir la ciutat de Nova Orleans. Queden molt poques entrades per veure la banda en directe.
Aquesta nit a partir de les 10, la vella Dixieland presenta un espectacle inspirat en la tercera accepció de la paraula clàssic, dit d'un autor que ha representat una maduresa o un moment culminant de l'art. El conjunt presenta una col·lecció de temes clàssics del naixement del jazz, quan els experiments rítmics i melòdics van marcar la creació d'un estil. En aquesta ocasió s'acompanyaran de la trompeta Josep Maria Farràs i la veu de Marina Barahona. En el cas de pluja, l'organització ja ha previst que l'espectacle es traslladi a l'Auditori de l'Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell.
Ara és moment de repassar altres notícies més enllà de Sabadell. Molt Movistar investiga la possible filtració de dades dels seus clients.
L'empresa de telefonia ha començat una anàlisi intern de la seva web per conèixer l'origen del forat de seguretat. Segons Movistar, la vulnerabilitat ja ha quedat resolta de matinada. Segons l'organització de consumidors Facua, amb aquest episodi han quedat al descobert el nom, el domicili, direccions de correu electrònic i números de telèfon dels clients de l'empresa.
La delegada del govern, Teresa Cunillera, avisa que el govern de Sánchez vol trencar amb la imatge de confrontació.
L'exdiputada socialista ha posat com a exemple el nou tarannà del departament que ella dirigeix. Per Cunillera, cal que la ciutadania de Catalunya vegi el govern central com a govern amic.
Espanya acollirà mig centenar de migrants. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat mitjançant el seu compte de Twitter que Espanya acollirà unes 50 persones d'un grup de 450 que van ser rescatades quan intentaven arribar a la costa italiana des de Líbia. A més d'Espanya, quatre països més s'han ofert a acollir 50 migrants cada un: França, Malta, Portugal i Alemanya. I milers de persones reclamen que no s'exhumin les restes de Francisco Franco.
L'associació Movimiento por España ha convocat un pelegrinatge nacional contra l'exhumació i milers de persones han assistit al Valle de los Caídos.
El president dels Estats Units creu que les relacions amb Rússia estan al punt més baix dels últims anys.
Hores abans de reunir-se amb Vladimir Putin a Helsinki, Trump ha culpat l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, de la situació. Ha carregat contra ell per no haver fet res, assegura, quan l'FBI va informar de les suposades ingerències russes a les últimes eleccions presidencials.
I Maria Dolores de Cospedal dona el seu suport explícit a Pablo Casado de cara al Congrés que el Partit Popular celebrarà els dies 20 i 21 de juliol. La secretària general dels conservadors assegura que Casado seria una magnífica opció per dirigir el PP. De Cospedal ha afirmat que el partit ha d'oferir un projecte il·lusionant i de futur i està convençuda que Pablo Casado està capacitat per liderar-lo.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje nos acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
Torna el futbol a la nova Creu Alta. Un equip que il·lusiona. Arlequinat, el centre d'esports Sabadell més obert a la ciutat que mai. El més de tots. Fes-te'n soci.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Us ho hem avançat en titulars. L'Associació Juvenil Esquit ja ha aconseguit el repte que s'havia fixat en la cinquena edició del Quilòmetre Solidari. La iniciativa volia recollir 2.270 euros a través de la plataforma de micromecenatge Migrano de Arena, la xifra necessària per arribar als 20.000 euros recaptats des que es va posar en marxa. Quan falten 4 dies per tancar la campanya, ja se n'han recaptat 2.300. Fem balanç del projecte amb el director de l'Esquit, el Sergi Asensio. Molt bon dia.
Bon dia.
Heu superat la fita fixada a través de les donacions de 55 mecenes. Quin balanç feu d'aquesta cinquena edició del Quilòmetre Solidari?
Doncs molt positivament, perquè bueno, aquest any era la cinquena vegada, els mecenes els teníem molt saturats, no? 5 anys demanant, pues, aportant aquests reptes, els voluntaris, sabíem que seria difícil, però bueno, amb un nou plantejament, pues, creiem que està molt positiu perquè s'ha respost al repte i estem convençuts que encara sumarem una miqueta més.
De fet, en aquesta edició heu simplificat el funcionament de la iniciativa. Per participar no calia inscriure's, només comprar una samarreta o fer una aportació econòmica. Considereu que aquest canvi ha ajudat a aconseguir la fita abans?
Doncs sí, creiem que ho ha facilitat una mica perquè hem volgut, pues, donar l'opció, per exemple, de persones que han participat d'altres anys que no tinguessin per què participar econòmicament i poguessin venir amb qualsevol de les altres samarretes de les altres edicions, qui volgués aportar i tenir la samarreta de cinquena edició, pues, tenia la possibilitat, i qui volia simplement aportar, pues, jo crec que ha sigut un format diferent, però que, bueno, que ha funcionat.
La cinquena edició l'heu presentat com l'última, almenys en el format en què coneixem fins ara el quilòmetre solidari. Per què? Quin podria ser el futur d'aquesta iniciativa?
Bueno, creiem que podríem fer moltes més edicions, segurament que sortiria bé, però pensem que potser és millor, no? Ara que la iniciativa té èxit, pues deixar-ho així. I llavors estem estudiant una possibilitat que seria, si aconseguim reclutar, ens agradaria fer com una cursa a formar quilòmetre solidari conjuntament amb les principals entitats del tercer sector de Sabadell. I d'aquesta manera pues, tindrà molt més impacte i fer alguna cosa pues, diferent també en el model de curses, però bueno, tot això ho estem mirant, ho estem valorant, estem parlant amb entitats i potser l'any que ve no és possible o sí, o potser d'aquí 2 anys, però volem estudiar aquesta possibilitat.
Els diners, en qualsevol cas, que heu aconseguit aquest any, a què es destinaran?
Bueno, sobretot ens ajuda molt a la campanya de l'estiu, que marxem amb nanos de colònies, sobretot les colònies és una part que l'administració no ens ajuda gens, és a dir, sobretot es potencien els casals, i és una part de la cadastria més important. Després, altres nanos de casals, i també durant per vacar algun nano durant el curs, a l'espai de dissabte o a l'espai diari.
Recorda'ns una mica, Sergi, quins projectes heu pogut emprendre durant aquests 5 anys de quilòmetre solidari.
Sí, mira, si me'n recordo, el primer curs crec que ho vam focalitzar a les colònies i casals. El segon curs, bueno, no sé, per ordre no ho sé, però ens va ajudar el tema del casal d'agost, que vam fer un casal d'agost en un moment que creiem que era molt necessari, amb menjador inclòs. Un altre cop, per potenciar el projecte Insert Jove d'inserció per joves que estan desocupats, i crec que principalment han sigut aquests projectes.
Uh-huh. I l'última pregunta, Sergi, la cita per córrer amb la samarreta de l'esquitx durant la cursa popular de Festa Major segueix en peu?
Sí, segueix en peu.
Doncs perfecte, amb el director de l'esquitx hem parlat de la consecució d'aquesta fita, d'aquest quilòmetre solidari. Gràcies per atendre la trucada del Notícies Migdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara és moment de donar pas a la informació esportiva. Joan Blanc, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell inicia aquesta tarda la pretemporada. Els arlequinats ho fan amb un entrenament que serà la primera presa de contacte entre els jugadors i Toni Saligrat, un entrenament que està pendent de la pluja per saber si es fa a Olímpia o a la Josep Molins, com en un principi estava previst.
La plantilla del Centre d'Esport Sabadell compta amb 18 jugadors actualment que avui es posaran a entrenar a les ordres del tècnic de Torrent, que d'aquesta manera iniciarà el seu segon projecte a les files del conjunt arlequinat. S'espera que en aquest entrenament fixat per les 7 del vespre sigui també una sessió física, com totes les dels primers dies de pretemporada. El Sabadell jugarà dissabte el primer amistós en un partit d'entrenament contra el filial de segona catalana.
D'altra banda, i a la mateixa hora, Joan, que aquest primer entrenament del Sabadell se celebrarà la nova Creu Alta a la Junta General d'Accionistes.
Així és, Núria, un acte que ha de servir per posar al dia l'entitat després dels canvis que hi ha hagut al Consell d'Administració que presideix Esteve Calzada. A més, també es donarà a conèixer el pressupost de cara a la pròxima temporada. Així doncs, un acte important institucionalment que, com diem, començarà a les 7 de la tarda a la nova Creu Alta.
L'equip masculí de waterpolo més coses de la selecció espanyola debuta aquesta nit a l'Europeu de Barcelona. Els de David Martín, amb el jugador del club Sergi Cabanes a les seves files, s'estrena, enfrontant-se a la dèbil Malta.
L'objectiu dels nois és començar l'Europeu amb bon peu i demostrar que arriben en un bon moment a la gran cita de l'estiu. Han estat unes setmanes intenses i de molt treball, però estan preparats i no renuncien a res. David Martín, seleccionador espanyol, afirma que són ambiciosos, però que no poden pensar més enllà del partit d'aquesta nit contra Malta.
arribar el més lluny possible. Hem d'anar partit a partit, hem de ser conscients que aquest equip porta molt de temps sense arribar a les medalles, però jo crec que estem preparats per afrontar aquest repte, però com t'he dit, el més important és afrontar el partit de Malta, després vindrà França, després Montenegro, i molta, molta concentració sobretot al partit dels creuaments, vale? Que jo crec que és on l'equip ha de donar el seu millor rendiment.
La cita aquest duel entre Espanya i Malta serà a 11:15 de la nit a les Bernat Picornell.
Si la selecció espanyola masculina guanya avui, seguirà els passos de la femenina, que de moment suma dues victòries en els dos primers partits de la fase de grups.
Les noies de Mikiok han mostrat un gran nivell de joc, sobretot dissabte en el debut contra Hongria, un partit clau i que van treure endavant amb solvència per 9-13. Ahir davant Alemanya no hi va haver color i les espanyoles, amb 8 jugadores del Club Natació Sabadell, van apallissar les teutones 2-27. Bea Ortiz, jugadora de l'Astralpool, afirma que en aquests dos primers compromisos han notat molt el suport de l'afició espanyola.
Bueno, es un punto a favor, la verdad, es un apoyo brutal, ¿no? A la hora de jugar, sabes que tienes a tus familiares, a mucha gente que te apoya y eso también hace que el equipo vaya hacia adelante.
La próxima cita de la selecció espanyola femenina de waterpolo en aquest europeu serà demà a les 10 de la nit contra Turquia.
Laura Gómez ha tornat de la millor manera possible a la competició. La triatleta local s'ha proclamat campiona d'Espanya de tricross després d'un llarg període d'inactivitat per problemes físics. Aquest resultat, a més, li assegura una plaça al Campionat d'Europa d'aquesta modalitat, que se celebra l'octubre a Eivissa.
Des del mes de febrer, Laura Gómez no competia i la seva tornada ha estat per la porta gran. Una primera posició al tricross d'Almazán, a Sòria, que deixa grans sensacions a l'atleta local després d'uns mesos difícils. Així ho reconeix la mateixa Gómez.
El sabor de boca que em deixa és molt content, molt positiu, perquè per tots els mesos que portem treballant molt dur he hagut de parar i al final, bueno, com els esportistes ja saben, aquests moments són els més complicats de quan les coses no van bé, i molt contenta de veure que, bueno, pues que el treball s'està donant els seus fruits, saps? I m'estic trobant bé.
Com dèiem, aquesta primera posició a la prova disputada al Almazán, a Sòria, dona el bitllet a Gómez per disputar el Campionat d'Europa d'aquesta modalitat, una cursa que es disputarà a finals del mes d'octubre a Eivissa. Abans, però, la triatleta local té una cita al triatló de Palmacés, la seva propera competició l'últim cap de setmana de juliol.
I els amics del Pou Nou Escorial buscaran aquesta temporada el tercer ascens en tres temporades. El conjunt sabadellenc debutarà a la divisió d'honor catalana de futbol sala.
Després de dos ascensos consecutius, els amics del Pou Nou Escorial intentaran complir l'objectiu marcat quan van crear el club, situar-se a la tercera nacional en 3 anys. Cinto Aranda, jugador i capità del conjunt sabadellenc, afirma que és el repte inicial i que ara estan molt a prop de poder-lo aconseguir.
Senta con la misma idea de lo que he dicho varias veces. Aquí el proyecto era cuando yo llegué a ascender en 3 años a tercera y se ha hecho un equipo para volver a subir a tercera. La idea es esa y yo creo que se va a volver a conseguir. Es un poquito más complicado que años anteriores, también porque los equipos de tercera y segunda B no pagan ya como antes pagaban, se van a jugar con sus amigos, hacen equipos buenos en división de honor catalana y va a costar un poquito más, pero con los fichajes que hemos hecho y recuperando a Totti, que lo recuperamos ya la temporada que viene, y el equipo que hay, yo creo que volveremos a ganar la Liga.
Això sí, aquesta temporada sembla que serà més igualada i que la superioritat dels sabadellencs no serà tan evident com en les dues anteriors.
Informacions en format més breu. França es proclama campiona del món en el Mundial de Rússia 2018 amb una victòria còmoda davant Croàcia.
En la jornada d'ahir es va disputar la final a l'estadi de Lutniki. Aquest Mundial se'l va dur França amb gols de Mandzukic en pròpia porta, Griezmann, Pogba i Mbappé amb un resultat de 4-2. Amb aquest Mundial, els Blues sumen la seva segona Copa del Món 20 anys després. En els trofeus individuals d'aquest Mundial 2018, la pilota d'or és per Luka Modric, millor jugador jove Mbappé, millor porter Courtois, màxim golejador Harry Kane i el millor jugador de la final per Griezmann.
Cristiano Ronaldo serà presentat avui com a nou jugador de la Juventus.
El jugador portuguès oferirà la seva primera roda de premsa com a jugador de l'equip italià a 6:45 de la tarda. Posteriorment firmarà el seu nou contracte amb l'equip turinès i finalment farà els primers tocs de pilota a l'Allianz Stadium de Turí amb la samarreta juventina, a la qual lluirà el dorsal número 7.
Novak Djokovic es proclama guanyador de Wimbledon 2018.
El serbi s'ha imposat per doble 6-2 i 7-6 al sud-africà Kevin Anderson. Amb aquest triomf, Djokovic aconsegueix el seu quart Wimbledon com a també el seu 13 Gran Slam. Per l'altra banda, el tenista serbi pujaria llocs al rànquing ATP. Del 21è passaria a l'11è.
I Madrid acollirà la fase final de la Copa del Rei de bàsquet.
La capital d'Espanya ha estat elegida per la majoria, tot i tenir els vots en contra de Barcelona i Baskonia, a l'assemblea de clubs que s'ha celebrat aquest matí. Una assemblea que ha servit per nomenar Antoni Martín com a nou president de la CB.
I un últim apunt, Marc Gual continuarà vestint la samarreta del Barcelona a l'Asa d'hoquei.
El català és un jugador clau pels esquemes del tècnic Eduard Fernández i totes dues parts han arribat a un acord per allargar el seu vincle fins al 30 de juny del 2019.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Menys d'un minut per les dues. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest dilluns 16 de juliol. Podeu continuar informats del portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.